Mapamundi, amb Quim Olivares.
Hola, bona nit. Comencem el Mapamundi d'avui a l'Àfrica i a la castigada República Democràtica del Congo, on des de final d'agost 100.000 persones han hagut de fugir dels combats. Tot i que hi ha en vigor un acord d'alto el foc, la guerra no s'ha aturat i les violacions dels drets humans tampoc. Segons les últimes dades, es produeixen 350 violacions al mes. Connectarem amb la nostra corresponsal al continent africà per conèixer l'última hora. També buscarem les conclusions del debat d'aquesta matinada entre els número 2 de la candidatura a la Casa Blanca. Assistirem a la presentació de la ciutat comtal com a candidata a la secretaria permanent de l'anomenat Procés de Barcelona. El prestigiós novel·lista Mario Vargas Llosa parlarà del futur i del present d'Amèrica Llatina i recordarem dues efemèrides. La primera, els 18 anys de la reunificació alemanya, i la segona, el 40è aniversari de la matança d'estudiants a Ciutat de Mèxic. Ens hi posem. Aquí comença
Mapamundi, amb la col·laboració de Fundació CIDOB, Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament.
El fantasma de la guerra a la República Democràtica del Congo, si és que havia desaparegut en algun moment, ha tornat a planar altra vegada en aquest estat centreafricà. Avui el líder rebel Tutsi, Laurent Nkunda, ha promès que alliberarà el país d'un govern que ha traït la seva gent. Aquesta excolònia belga amb prou feines s'ha recuperat de la guerra, sagnant i desastrosa, que es va perllongar del 1998 fins al 2003. Gemma Parellada, Johannesburg. Bona nit.
Bona nit. L'estabilitat a l'est de la República Democràtica del Congo continua sent una utopia. Una amalgama de grups armats amb confusos objectius polítics, econòmics i de defensa de minories protagonitzen un conflicte que cap acord aconsegueix tancar. La més potent i organitzada de les milícies rebels segueix les ordres de Laurent Nkunda, un general i pastor evangèlic que es va aixecar en armes per defensar inicialment els tutsis de la regió atemorits sota l'amenaça Hutu. Ara, però, després de 5 anys, ha decidit ampliar els seus objectius i s'ha constituït com a moviment d'alliberació. Escoltem en Nkunda en declaracions a la BBC.
We are willing for peace.
Volem la pau. Vostè sap que el govern no la vol. És per això que el nostre moviment forçarà aquest govern a alliberar la gent del Congo. Si no ho fa, han de dimitir.
Tot i que ha aclarit que no es disposa a iniciar una guerra per tot el país, sí que convida a la revolta a nivell nacional, considerant que el govern actual ha traït els seus ciutadans.
Mantenim la comunicació amb Sud-àfrica perquè el conflicte de la República Democràtica del Congo fa anys que s'arrossega i qui acaba patint, en definitiva, és la població civil. Hi ha indicis, Gemma, que la situació humanitària pugui millorar en el futur?
A principis d'aquest any, una conferència de pau esperançadora va concloure amb un acord firmat per tots els grups armats i que incloia un alto al foc, el compromís del desarmament de les milícies i la integració, però un cop més s'ha quedat en paper mullat. A finals d'agost, els combats entre els homes d'en Nkunda i l'exèrcit van reprendre, afectant directa i massivament a la població civil. Més de 100.000 persones, segons el Comitè Internacional de la Creu Roja, han hagut de desplaçar-se des de llavors, mentre que Amnistia Internacional denuncia que s'ha incrementat de nou el reclutament de nens soldats. Tot això mentre l'anomenada epidèmia de violacions, utilitzades com a arma de guerra, continua vexant a dones i nenes. Segons la ONU, hi ha 350 violacions al mes, només a la província de Nord Kivu, però això són només les denunciades, ja que sent un tabú, moltes pateixen en silenci les conseqüències dels abusos.
Johannesburg, Gemma Parellada, gràcies i bona nit.
Gràcies, bona nit.
Bé, hem dit que parlaríem de dues efemèrides, parlem de la primera. El 3 d'octubre del 1990 es va signar la reunificació alemanya. Avui, doncs, fa 18 anys d'aquella data històrica i, per tant, es pot dir que l'Alemanya reunificada ha arribat a la seva majoria d'edat. En un dia com el d'avui és normal mirar enrere i fer balanç d'un país que va acabar amb una divisió de més de 40 anys, una divisió que va marcar Alemanya i el món sencer. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit.
Com s'ha celebrat aquesta efemèride a Alemanya?
Avui, com cada 3 d'octubre, des de fa 18 anys, Alemanya és festa. Als carrers de les ciutats i pobles del país s'hi respira sobretot tranquil·litat i silenci i molts alemanys aprofiten un cap de setmana llarg. A la segona ciutat més important del país, però, s'hi succeeixen nombroses activitats, concerts i actes diversos relacionats amb l'efemèride històrica. Estem parlant d'Hamburg. La ciutat hanseàtica ha estat triada pel president de la República Federal com a centre de les celebracions. Des d'allà, Horst Köhler ha recordat el significat del dia d'avui, el dia de la unitat alemanya.
Avui fa 18 anys que finalment vam deixar enrere la divisió d'Alemanya. El règim autoritari de la RDA va quedar superat i els seus ciutadans i ciutadanes van fer caure el mur. De tot el que va passar després, tant el que va sortir bé com el que no, ens ha quedat sortosament aquesta pacífica, valenta i treballada unitat. Quina benedicció per la nostra pàtria.
Horst Köhler parlava de les coses que s'han fet bé i les coses que s'han fet malament mentre feia balanç. El president alemany tenia al cap les enormes diferències socials i econòmiques que encara separen els alemanys de l'est i de l'oest, que si bé s'han reduït, continuen existint. L'atur dels Länder orientals, sense anar més lluny, duplica el dels occidentals. Curiosament, els anomenats nous estats federats, els de l'est, només un 19% de la població considera prou positiu el sistema econòmic alemany, mentre que a l'oest el percentatge és del 39%. Els estudis sociològics en retraten una diferència ideològica important entre les dues Alemanyes. Un 62% dels alemanys occidentals consideren la democràcia com el millor dels sistemes, mentre que els estats federats de l'antiga RDA només un 29% tenen aquesta opinió.
Per cert, Oriol, per ser estrictes, hem de dir reunificació o unificació d'Alemanya?
Doncs hem de parlar de reunificació perquè avui els alemanys celebren el Tag der Deutschen Einheit, que vol dir Dia de la Unitat Alemanya. Ho fan partint de la Deutsche Wiedervereinigung, que vol dir reunificació alemanya, i és que la divisió d'Alemanya pactada pels aliats després de la Segona Guerra Mundial es va fer a partir del mapa dels Estats Federats del 1949, idèntic al del 1990. Durant els 41 anys de divisió, els 6 Estats Federats orientals, Berlín, Mecklenburg-Pomerània Occidental, Saxònia, Thüringen, Saxònia-Anhalt i Brandenburg, van quedar sota domini soviètic, però el 3 d'octubre del 1990 van tornar a formar part del conjunt d'Alemanya, aquesta vegada sota el paraigües de la República Federal, això sí.
Molt bé, que vagi bé. Oriol, bona nit.
Adeu, bona nit.
Ara són 2:09 de nou del vespre. Saltem als Estats Units. Ni Joe Biden va ser tan brillant, ni Sarah Palin va cometre grans errors. El candidat a la vicepresidència demòcrata va intentar ser moderat. La candidata republicana s'havia preparat a consciència. Saber si el debat de la matinada passada entre els dos segons de les candidatures presidencials dels Estats Units marcarà un punt d'inflexió és tot un interrogant, segons els analistes. Tot i això, les enquestes donaven un lleuger avantatge per Biden i els republicans es preparen per apujar el to de la seva campanya. Enviat especial a Missouri, Xavier Vilà. Bona nit.
Hola, bona nit. Desgranant el debat, és fàcil fer un paral·lelisme amb l'estat actual de la campanya presidencial. Els demòcrates van per davant, combinant un missatge de canvi que vincula John McCain amb George Bush, missatge que es consolida a mesura que la crisi econòmica es manté a l'aparador. Una estratègia que l'aspirant republicana vicepresident Sarah Palin va denunciar en el debat davant el seu rival Joe Biden.
Per un tiquet que parla de canvi, de mirar el futur, hi ha massa acusacions mirant el retrovisor com per fer-nos creure que això és el que voleu. El canvi positiu arriba, però arriba la reforma del govern. Ha après dels errors del passat d'aquesta administració.
El problema de l'argumentari de Palin és que no pren entre els votants indecisos que han de decidir la cursa i que cada cop més dubten del paper d'independent que McCain s'atribueix per canviar Washington, tot i concórrer amb el Partit Republicà. L'aspirant demòcrata Biden ho expressava en aquests termes.
No ha estat un independent en la guerra. No ha estat un independent en res que afecti en general a les coses de les que la gent parla al voltant de la taula de la cuina. Podem fer-li una ressonància magnètica a la mare. Podem enviar a la Maria a la universitat del pròxim semestre.
A un mes de la votació, en definitiva, McCain necessita que la campanya retorni al camp on es parli de la capacitat d'Obama per liderar, perquè en el camp econòmic ho té malament. Tant que ja comença a estalviar recursos i ha tancat operacions a Michigan, conscient que no hi pot guanyar.
Gràcies, Xavier Vilà. No deixem, de fet, la campanya electoral nord-americana, perquè aquests dies és a Barcelona George Edwards, catedràtic honorari de Ciència Política a una universitat de Texas. Aquest titular de la Càtedra d'Estudis Presidencials ens ha apuntat al retrat polític de Barack Obama i John McCain. Marta Prat.
George Edwards no amaga en cap moment les seves preferències pel senador demòcrata, però li reconeix una certa falta d'experiència en determinats aspectes.
D'una banda, és veritat que Barack Obama té una experiència limitada en l'escena nacional. Ha estat senador durant poc menys de 4 anys, així que no té molta experiència en qüestions interiors i, per descomptat, no ha tingut cap gran responsabilitat en política exterior. Però, per altra banda, ha anat articulant un discurs propi sobre determinats aquests aspectes d'aquesta matèria, promovent i defensant les seves posicions. Es manté ferm en aquestes tesis i crec que varen poder comprovar la seva fermesa en aquestes conviccions durant el debat presidencial de la setmana passada.
Pel que fa a la resposta que han tingut Obama i McCain durant aquests dies de gabinet de crisi a Washington, l'analista nord-americà ens feia la següent reflexió sobre el que considera una actitud inconsistent del senador republicà.
Senator McCain has responded somewhat viscerally.
El senador McCain ha respost visceralment, impulsivament, davant la crisi financera. Ho vàrem veure la setmana passada amb la seva decisió de suspendre la campanya i demanar l'ajornament del debat presidencial i anar-se'n a Washington. I un altre aspecte important de la reacció del senador McCain és que no tenia una proposta política. No és que en tingués una de dolenta, sinó que no en tenia cap. No va dir gaire res durant la reunió a la Casa Blanca, ni tampoc es va quedar gaire temps a Washington. Per la seva banda, Barack Obama va respondre amb la seva habitual actitud més freda, més desapassionada, més centrada en analitzar la situació. Ell tampoc no tenia una proposta gaire complexa per oferir, però almenys va intervenir plantejant moltes preguntes.
També li hem volgut preguntar sobre el que per nosaltres és el criteri esquerra-dreta en política i que en el cas nord-americà queda molt més difús. Això contestava George Edwards sobre si considera Barack Obama un home d'esquerres.
Obama is pretty consistently on the left of American politics,
which Obama està força sòlidament a l'esquerra de la política nord-americana, cosa que el posaria probablement a la dreta en la política europea. Però està més disposat a utilitzar el govern federal. El veu més possiblement com un agent que treballa amb èxit a favor dels interessos de la gent. Això es pot veure en les seves propostes sobre sanitat, per exemple, i la seva predisposició a augmentar el finançament i organitzar els serveis socials. O sigui que, vist així, és un liberal tradicional.
Sobre el perfil polític de John McCain, també es plantegen algunes excepcions que no cal perdre de vista i que el fan un republicà atípic.
John McCain is more difficult to classify. In many ways, he's a traditional conservative.
John McCain és més difícil de classificar. En molts aspectes és un conservador tradicional, però, per altra banda, ell mateix es presenta com un rebel, dient que no té per què seguir les línies del partit. I és cert, està més a l'esquerra en qüestions com el canvi climàtic, per exemple. Tampoc va donar suport en un principi a la política impositiva de Bush, que era extremadament conservadora. Tradicionalment, els conservadors són més aviat agressius en el tema de la immigració i intenten restringir-la, i John McCain, abans de la campanya, era més aviat centrista i actualment posa l'èmfasi en un acord per regularitzar molts immigrants il·legals que hi ha als Estats Units. Les postures de John McCain són conservadores en alguns casos, però presenta excepcions interessants.
On issues, but there are some interesting exceptions.
Per cert que aquest politòleg nord-americà s'atreveix a predir que el pròxim president dels Estats Units serà Barack Obama.
Gràcies, Marta. 3 segons i 3 quarts de 9.
Les notícies en un minut.
Porta Marta Sánchez. Bona nit.
Hola, bona nit. Doncs a la tercera ha anat a l'avançuda i finalment el Congrés nord-americà ha aprovat aquesta tarda el pla de rescat financer de la Casa Blanca per 263 vots a favor i 171 en contra. Ara el text s'ha de remetre al president dels Estats Units, a George Bush, perquè el firmi. Avui SEAT ha presentat un expedient de regulació d'ocupació temporal per a 750 treballadors i també dues aturades de producció que n'afectaran 4.000. La crisi econòmica avui deixa un altre damnificat, és Frigo, que tancarà la planta de Poble Nou a Barcelona i deixarà al carrer 268 persones. I demà s'obrirà la capella ardent del bisbe Joan Carrera a la catedral de Barcelona i dilluns se'n fan els funerals. Carrera avui ha mort als 78 anys després que fa 15 dies va patir un vessament cerebral. Acabem amb el temps. Després de les fortes pluges amb calamarsa inclosa que han afectat sobretot el Vallès i el Maresme aquesta tarda, en les pròximes hores encara pot caure algun ruixat a la costa central i a comarques veïnes. Nit freda i ventosa, per demà esperem un dia assolellat.
Ara el trànsit, saludem David Ubach, bona nit.
Bona nit, doncs ha millorat molt l'estat d'una xarxa viària on encara hem de destacar, però, les aturades a l'autopista del Maresme i que ara van des de Montgat fins al Masnou, en sentit Mataró. Unes cues que de retruc encara generen retencions a la Pota Nord entre Tiana i Montgat, en sentit nord. A l'autopista del Vallès segueixen les aturades també a Sant Quirze, en sentit nord, i recordar que segueixen tallades per inundacions la Nacional 2 al Masnou i la GI-552 a Riells i Viabrea. Pel que fa a Barcelona, només parlar d'aturades intermitents a la Ronda de Dalt entre Sarrià i Valldaura, sentit Besòs. Així doncs, és tot de moment i tornem a les 9 en titulars.
Mapamundi, amb la col·laboració de Fundació SIDOP, Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament.
Reprenem el fil de l'actualitat internacional. 7 soldats russos han mort a Geòrgia en l'esclat d'un cotxe carregat d'explosius a la capital de la regió separatista d'Ossètia del Sud. Els soldats formen part de les tropes que aquest estiu van ocupar la República Caucàsica. El govern rus ha acusat veladament el govern georgià pel que considera un intent de desestabilització. Tbilisi, de la seva banda, ha negat tenir-hi res a veure. Domènec Subirà.
Els soldats russos que patrullen la regió d'Ossètia del Sud i un cinturó de territori georgià al seu voltant havien detingut els ocupants de dos cotxes que, segons fonts russes, eren d'origen georgià. Els han traslladat a una base russa i aquí, durant l'escorcoll dels cotxes, un dels vehicles que estava carregat d'explosius ha esclatat. A més dels 7 soldats morts, 7 més han resultat ferits i algunes fonts no confirmades hi afegeixen també la mort de 2 civils. Dimecres va començar el desplegament d'observadors europeus que, segons l'acord d'alto el foc, supervisaran la retirada de les tropes russes de Geòrgia, però no de les regions d'Ossètia del Sud i Abkhàzia.
Barcelona és també notícia de l'àmbit internacional perquè la ciutat s'ha presentat aquest vespre davant dels ambaixadors euromediterranis com a candidat a la secretaria permanent de l'anomenat procés de Barcelona. El cap de la diplomàcia espanyola, Miguel Ángel Moratino, es veu que tot està ben encarrilat perquè la ciutat obtingui la seu d'aquesta associació que plega els països de la Unió Europea i els de la ribera sud de la Mediterrània. Anem al Palau de Pedralbes. Maria Alba Gilabert.
Bona nit. Barcelona ha presentat ja oficialment als ambaixadors euromediterranis a l'estat espanyol la seva candidatura per acollir la secretaria permanent del procés de Barcelona, Unió per la Mediterrània. L'acte ha estat presidit pel president de la Generalitat, pel ministre d'Afers Exteriors i també per l'alcalde de la ciutat. Barcelona ha reivindicat amb aquesta oferta la seva vocació euromediterrània i el seu paper com a símbol de l'esforç de tota Europa i especialment del Mediterrani per construir un futur comú. El ministre d'Afers Estrangers, Miguel Ángel Moratinos, es mostrava bastant esperançat davant la possibilitat que Barcelona sigui finalment la seu escollida.
Creo que todos están muy impresionados, favorablemente impresionados de lo que es la sede, de lo que es el compromiso de todas las instituciones en favor de la candidatura de Barcelona, y creo que este acto de hoy va a tener repercusiones positivas.
I un aspecte positiu que ha destacat el president Montilla és que aquest és un projecte que uneix esforços.
Aquest és un projecte que és de l'Estat però que és de Catalunya, que és també un projecte al que dona suport a l'Ajuntament i de manera molt important i singular el que deia l'alcalde, que el conjunt de la societat civil fa seu.
Cal dir que hi ha altres pretendents per allotjar la secretaria. De moment, qui ha formalitzat la seva presentació en societat ha estat Malta, però també podrien haver-hi aspiracions per part de Tunísia, Marroc i França que oferiria la ciutat de Marsella.
Gràcies, Maria Alba. El retorn sorpresa de Peter Mandelson al govern britànic és el més destacat de la remodelació de govern que ha presentat avui el primer ministre Gordon Brown per fer front a la crisi financera. És sorpresa perquè era inesperat i perquè Mandelson havia estat col·lega, però també rival, de Brown.
Mandelson, fins ara comissari europeu de comerç, havia estat ministre en dues ocasions en el govern de Tony Blair, que va abandonar assetjat pels escàndols. A més, Mandelson va fer costat a Blair en la batalla dins del partit amb Gordon Brown. Ell mateix, tot i la satisfacció pel nomenament, ha reconegut avui haver tingut diferències amb l'actual primer ministre.
Per descomptat, hem tingut altibaixos, però també ens coneixem des de fa una vintena d'anys. Jo al principi treballava molt bé plegats. Estic molt orgullós d'haver estat convidat a servir en aquest govern.
Gordon Brown ha justificat la necessitat d'una remodelació que afecta també altres ministeris per la crítica situació financera internacional i davant dels periodistes ha defensat Mandelson com una figura clau amb qui diu té bones relacions.
Crec que altres països farien exactament el mateix que estem fent, remodelar el govern per afrontar aquests problemes, i Peter Mandelson és algú que pot marcar la diferència ajudant-nos a fer el més correcte pels negocis i el benefici de tot el país.
I què hi ha de les seves relacions personals?
Les nostres relacions personals estaran molt bé, gràcies.
A més de revitalitzar el govern davant la crisi econòmica, Brown també busca guanyar crèdit davant les pròximes eleccions legislatives previstes pel 2010.
Gràcies, Domènec. L'atenció ara la fixem a l'Amèrica Llatina per escoltar el punt de vista particular d'un dels principals novel·listes contemporanis, Mario Vargas Llosa. L'escriptor i excandidat presidencial al Perú, que ha visitat Barcelona, convidat per CaixaForum, ens ha parlat del seu continent i del crash de Wall Street.
Dos caras de América Latina, ¿no? Una cara que es la cara real, objetiva, concreta, muy dolorosa. Y otra, fastuosa, brillantísima, llena de imaginación, de fantasía, que de alguna manera es parte inseparable ya de América Latina. Eso también somos los latinoamericanos, ¿no es cierto? Las invenciones, las fantasías, las ficciones que hemos generado.
Els mites també són inseparables de l'Amèrica Llatina.
Hay ciertos mitos que son muy difíciles de erradicar. Es interesante, esa ha sido una de las funciones de América Latina en el ámbito occidental. Materializar sueños, utopías que la en el resto del mundo occidental había destruido.
Tú me estás hablando de la revolución.
Desde un primer momento la revolución cubana tiene una, digamos, receptividad en el mundo entero como algo que va a transformar la historia, que va a retomar con los viejos sueños, ¿no es verdad?, de la utopía social. Y entonces eso explica esa visión mítica, ¿ah?, de la revolución cubana en la que se embarcan tantos europeos, tantos norteamericanos.
Otras revoluciones.
En primer lugar, el señor Evo Morales no es indio. Ahora, Bolivia sí ha tenido presidentes indios. Pues hay una gran colección de indios que llegaron al poder a través del ejército, ¿ah? Ahora, ninguno de ellos fue revolucionario. Eran, desde luego, ignorantes, brutales, ladrones, ¿ah? Y el señor Evo Morales, desde el punto de vista cultural, no es un indio, porque el señor Evo Morales es un mestizo hispanohablante y además con una psicología típicamente del criollo latinoamericano. Bueno, pero, ¿cómo puede usted convencer de eso a quien ha visto en Evo Morales algo que quería ver? El indio que por fin llega al poder. Lo que está haciendo Evo Morales es, yo creo que está acabando con Bolivia, está destruyendo a Bolivia. Ha creado unos problemas absolutamente monstruosos que no existían, digamos, a ese nivel. Convertir los problemas de Bolivia en una guerra de razas, introducir en esas sociedades multiraciales, es una locura. Venezuela, mal que mal, y de una manera muy imperfecta, pero había casi 40 años de vida democrática, el poder se renovaba a través de elecciones, es verdad, había una corrupción enorme. La solución para las imperfecciones de una democracia, pues no es volver a la dictadura. Y lo que está haciendo Chávez es llevando a Venezuela otra vez a la tradición autoritaria y caudillista.
Finalment, la doctrina liberal, què n'opina del crack de Wall Street?
En principio, un liberal no debería jamás aceptar que sean los pobres contribuyentes los que vengan a salvar a unas instituciones que se han ido a la ruina por la ineptitud, la codicia, la avaricia de sus ejecutivos. El problema es que esas instituciones no quiebran solas. Esas instituciones, si quiebran, nos quiebran a todos. Pues parece indispensable que haya un intervencionismo, esperemos que sea momentáneo, esperemos que sea breve, estatal, para salvar a los náufragos. A diferencia de las ideologías, el liberalismo, que es una doctrina, se adapta a la realidad de los hechos y se corrige a sí misma.
Mapamundi. Us hem promès parlar de dues efemèrides, ja hem parlat dels 18 anys de la reunificació i parlem ara de la commemoració del 40è aniversari de la matança de Tlatelolco, a Ciutat de Mèxic, que ha derivat les últimes hores en una protesta contra el govern de Felipe Calderón. Milers de manifestants han acusat el líder conservador de protegir els responsables de la càrrega militar que va causar entre 44 i 300 morts, segons les fonts. L'objectiu, una marxa estudiantil en defensa de la llibertat. En té les dades el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
Mèxic es preparava per organitzar els Jocs Olímpics de 1968 i el seu govern autoritari no podia permetre que un grup d'estudiants i treballadors els aixafés la guitarra en manifestacions constants reclamant més espais de llibertat. Aquell dia de fa ja 40 anys, 8.000 persones omplien un cop més la plaça de Tlatelolco, de la capital mexicana, i el govern del president Díaz Ordaz va enviar-hi l'escamot Olímpia, que en teoria s'havia creat per garantir la seguretat de la cita olímpica, però que va acabant protagonitzant una massacre en dissoldre violentament la protesta, com recorden alguns supervivents.
Yo recuerdo que estaba encima de otros cuerpos, que yo mismo tenía encima a otra gente. Recuerdo perfectamente que tenía yo la corva de una chica en mi cuello, que me impedía pues levantarme, y así estábamos todos, algunos heridos, muertos.
Y el muchacho se puso delante de mí y una maldita bala le atraviesa la cabeza.
Oficialment hi va haver una trentena de morts, però s'han denunciat també centenars de desapareguts, detencions il·legals, tortures i altres abusos contra els drets humans mai investigats en profunditat ni jutjats. El president Díaz Ordaz, ja mort, sempre va tirar pilotes fora culpant els manifestants.
Perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros no pudieron controlar los disparos.
L'únic acusat per aquesta massacre és l'encara viu de 86 anys, expresident de Mèxic, Luis Echeverría, que fa 40 anys era el ministre de l'Interior. Ha guardat silenci al llarg de molts anys, que ha trencat aquests dies per negar la seva responsabilitat en els fets i demostrar que no se sent culpable de res. El periodista Rogelio Cárdenas és qui l'ha entrevistat.
Él cree que ha servido al país y que es juzgado y perseguido injustamente. Él asume estos riesgos y dice que a lo largo de 40 años este evento no se va a olvidar.
A 40 anys d'aquesta massacre, les víctimes i els seus familiars reclamen justícia a l'actual president Felipe Calderón, però cal tenir en compte que cap dels anteriors caps d'estat mexicans ha fet res per intentar esbrinar la veritat.
Repassem altres aspectes de l'actualitat en format breu. El govern de Silvio Berlusconi tira endavant la futura llei que introduirà el federalisme fiscal a Itàlia.
Aquest només és el primer pas per fer una reforma fiscal a fons que encara trigarà 2 anys a ser efectiva. Aquest canvi, en tot cas, suposa un abans i un després per les regions més pròsperes del nord d'Itàlia, que sempre s'havien queixat d'haver de subvencionar el sud.
L'última setmana de combats deixa un balanç de 80 morts a Somàlia.
A part d'aquestes 80 persones mortes, n'hi ha més d'un centenar de ferides, segons els càlculs de les Nacions Unides. L'ONU avisa que els enfrontaments han provocat uns 15.000 desplaçats que han anat cap als districtes més segurs de la ciutat o bé cap a un corredor de l'oest. L'Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris ha fet una crida per cobrir els més de 600 milions de dòlars que calen per ajudar els afectats pel conflicte.
S'aprova definitivament la nova llei electoral de l'Iraq.
El Consell Presidencial ha donat llum verda a la norma que va aprovar fa dies al Parlament després d'estar bloquejada molts mesos. Amb tot, el Consell encara hi vol afegir garanties perquè les minories hi tinguin representació. D'aquesta manera, les eleccions provincials, que es consideren crucials pel futur del país, es podran celebrar abans de finals de gener.
Acabem ara el Mapa Mundi. Aquest és el rap del nord-americà Eminem, però la veu és del tinent rus Vitali Efremov, que ha decidit fer un vídeo per queixar-se de les penoses instal·lacions militars on viu a Sant Petersburg. Diverses fonts apunten com a resposta l'exèrcit rus l'ha destinat a Sibèria després d'haver penjat el vídeo a internet. A les imatges es pot veure el verdet de les dutxes, el mal estat de les parets, la brutícia dels lavabos, en definitiva, el precari estat de les casernes russes. L'autor també recorda que el Ministeri de Defensa ha incomplert la promesa d'oferir crèdits més econòmics als soldats professionals per adquirir un habitatge propi. Cal recordar que cada any centenars de reclutes russos deserten del servei o fins i tot s'acaben suïcidant arran de les innocentades o les dures condicions que els toca viure. Una vegada més, internet es converteix en un contrapoder que el poder, en majúscules, no pot controlar. Gràcies per seguir-nos i bon cap de setmana. Tornem dilluns.